són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. El cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha afirmat a RAC1 aquest matí que la decisió d'un jutjat de guàrdia de Lleida té un punt frívol. Com pot ser que algú que no entén de la matèria opini el que ha opinat i no deixi que s'actuï segons els consells dels epidemiòlegs, dels experts? S'ha preguntat aquest matí en declaracions a RAC1 Bonaventura Clotet. Mentrestant, els alcaldes de Lleida tenen sensació de desgavell i exigeixen claredat. Van anar a dormir amb la notícia que la Fiscalia rebutjava el nou confinament de Lleida ciutat i 7 municipis més, tal com havia decretat el govern català hores abans arran dels rebrots del coronavirus. S'han llevat aquest matí amb l'ordre de les jutges en funcions del número 1 de Lleida de rebutjar la decisió de la Generalitat de confinar de nou aquesta zona del Segrià. Són Alcarràs, Aitona, Serós, Soses, la Granja d'Escarp, Masalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raïmat, a més de la capital lleidatana. Soc incapaç de veure en què beneficia la decisió judicial a la ciutadania, ha dit l'alcalde Miquel Pueyo als micròfons aquest matí, en aquest cas de Catalunya Ràdio. I mentrestant, el president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat la decisió de la jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida en funcions de guàrdia, que no va ratificar el confinament que va aprovar el govern pel rebrot de coronavirus a la comarca del Segrià. No comparteixo l'escrit de la fiscalia ni de la jutgessa. Tot just ara mateix, a les 11 del matí, hi ha convocada una roda de premsa del president de la Generalitat, Quim Torra, amb el vicepresident Pere Aragonès. Estarem molt pendents dels detalls que s'extreguin d'aquesta roda de premsa. Mentrestant, la ministra d'Exteriors espanyola, Arantxa González Laya, ha assegurat en una entrevista a una televisió belga que Espanya continua sent un país segur, malgrat els rebrots de la Covid-19. I breument us destaquem que l'Església Arxidiocesana de Barcelona ha organitzat la missa funeral pel repòs a terra de les víctimes del coronavirus. Serà el proper diumenge 26 de juliol a les 7 de la tarda, una missa que podreu seguir per Ràdio Estel. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Bon dia, avui és dilluns, dia 13 de juliol, i passen 4 minuts de les 11 del matí. Diuen que saps quan una amistat és de veritat quan els dos sou inseparables. Jo discrepo una mica en això. Precisament penso que una bona amistat és aquella que, tot i estar separats, continua existint. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Morgà.
En tot cas, no sé exactament quins són els termes reals de l'amistat. El que sí sé és que cada dia, des de l'Odeu meu, el que intentem és fer nous amics, amics fidels, que es quedin cada dia amb nosaltres i ens acompanyin en aquesta aventura de les nostres llistes de Déu. I això espero que ho anem aconseguint mica en mica, avui, molt especialment, gràcies al Jordi Carretero, des del Control Tècnic i Muntatge Musical. Bon dia, Jordi. Amb les col·laboracions avui del David Murga i d'un home que va començar sent un conegut, aquesta és la veritat, després va continuar sent com un habitual i ara ja el considerem com un amic de veritat. Bon dia, senyor Ramon.
Hombre, m'emocionen aquestes paraules, de veritat, senyor Miquel, que m'agrada molt que me diguin això. Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap.
Escolti, tranquil, no s'emocioni, que ja no us deia com una forma de dir alguna cosa, eh? Però, en tot cas, no sé exactament quins... Vaja, així amb la tonteria, ja fa uns quants dies que no falla Bacita. Uns quants dies, vull dir, unes quantes setmanes, uns quants mesos, eh? Vull dir que ja fa molts programes que està aquí vostè cada dia al programa, eh?
Pues sí, senyor, además li tinc que dir una cosa, eh? Que estic molt content... I això de venir aquí cada dia és per mi la il·lusió més gran que puc tenir, eh? L'il·ludir, de veritat, eh? De veritat que sí l'ho dic, eh?
Molt bé, perfecte, escolti. Escolti una cosa, a vostè, canvio de tema, eh? Li agraden les flors i les plantes?
Bueno, pues depèn, jo què sé, quina pregunta més rara també vostè així de golpe aquí, vinga.
No, escolti, això de depèn no és una resposta. Què vol dir depèn, li agraden o no li agraden?
Bueno, vull dir que jo què sé, que la flor no molt, la flor no m'agrada molt, perquè la veritat al final se moren, eh? I a mi me fa una mica de pena.
Miri, amb això li dono la raó, però també és cert que fan molt de goig quan estan en plena facultat, eh? Les flors, allò, amb tots els colors i tot. En fi, estic d'acord amb vostè amb això. I les plantes, què?
Bueno, pues la planta sí, ja m'agraden una mica més, sí, però jo tinc un problema molt gran con això de les plantes, eh? I és que se me moren totes, escolti, no hi ha manera que totes se me moren.
Home, això deu ser o perquè no les cuida bé, que és una possibilitat, no dic que sigui aquesta, eh? És o perquè no les cuida bé o perquè no sap com cuidar-les bé, que són dues coses molt diferents, eh?
Pues, a veure, jo no veig molt la diferència, eh? Que no la cuida bé, no sé com cuidar-la, que se me moren al final, eh?
Sí, home, si vull dir que una cosa és cuidar-les, però no saber-ho fer, i per tant que se'ns morin, que això ens passa a molts, i una altra és que se'ns morin per deixadesa, o perquè en passem una mica, o en passem molt, jo que sé.
Ah, vale, pues ya lo entenc. Pues yo, lo meu es lo segon, eh? Pues es allí. Bueno, yo las cuido, però se me moran igual, eh? I això, escolti, que jo li canto cançons i tot, eh? Que un dia vaig sentir que això de cantar cançons era bo i que així ens vivia més anys, eh? Però què va? I miri que le canto bolero i bueno, cançons de tot, le canto de tot, eh? Però ni con esas.
Doncs miri, és que avui al programa parlem ja, de fet, de plantes, eh? Perquè, tal com anunciàvem divendres, busquem la llista de les 10 millors plantes per tenir a casa.
Ah, vale. Però, escolti, això és una cosa, les 10 millors plantes per tenir a casa, això no me soluciona el problema, perquè si diuen les 10 millors plantes per tenir a casa, però se me continuen morint, pues, escolti, estamos en las mismas, eh? Anda que no.
Sí, home, sí, ja ho sé, però després, precisament, d'aquí una estoneta, parlarem de plantes, perquè tal com anunciava Vianda, avui tenim aquesta llista, però avui, perquè això no passi, perquè no tingui l'excusa de dir que no sap com cuidar-les, parlarem amb una autèntica especialista en plantes i en com cuidar-les.
Ah, vale, pues miri, això ja l'ho veig més clar, eh? Ja està bé. I miri que, escolti, una cosa, que de veritat que les cuido molt, eh? I les rego no sé quantes vegades al dia, eh?
Escolti, si Barriga no sap quantes vegades al dia, potser el que li passa és que tenen excés d'aigua, eh? Jo no sóc un entès, eh? Però de tant en tant també es poden morir per falta d'aigua, però sobretot, i pel que em diu vostè, per excés d'aigua, eh? Que deu ser aquest problema, jo crec. Aquest problema és el seu, ja ho veig. Ja, sense ser gaire especialista, ja veig que aquest és el seu problema.
Bueno, com les plantes no venen en cap llibre d'instruccions, escolti, pues un no sap exactament el que té que fer.
Molt bé, doncs a veure si avui solucionem una mica aquest problema. Per cert, ara que deia això que li cantava les plantes, que vostè diu que... i que fa molta gent, per cert, no era dissabte quan vostè havia d'anar amb el Jordi, que anaven allà a participar en un concurs de karaoke, o no sé què em va explicar?
Ui, no me'n parli, que allò va ser un drama, bueno...
Però finalment van participar i fent duo amb el Jordi, el nostre tècnic, o no?
No lo vaig convèncer, no, perquè jo volia cantar una cançó del Duo Dinàmico i no em posàvem d'acord, perquè ell deia que li agradava més el Perales i el Julio Iglesias, escolti, i ja li vaig dir jo que tenia que ser una cançó que cantessin un duo.
Escolti, perquè si em vull fer un duo, jo què sé, del Perales i l'Iglesias, un duo més original, no? Jo no sé si han quedat mai junts, però miri, hi ha sigut la primera vegada, no?
No, el Perales i l'Iglesias, escolti, va, el Perales i l'Iglesias, allò que se sembla un funeral, escolti, jo volia cantar una cançó més alegre, com El Resistiré o alguna cosa d'aquestes.
Total, que no hi van anar, al final, eh?
Bueno, jo sí que hi vaig anar, perquè al final vaig convèncer el José Antonio, que és el veí que viu a sota meu.
Ah, molt bé. Un veí que són amics.
No, que va, si no, no coneixíem de res, no. Però con todo el morro li vaig demanar, com vam coincidir allí al quiosco, pues vaig aprofitar i li vaig dir.
Ja, i diu que va ser un drama, per què?
Bueno, pues porque me va enganyar una mica, senyor Miquel, ja, aquesta és la veritat. Me va dir que cantava molt bé i després, escolti, quan va ser l'hora de la veritat, no encertava ni una nota, però ni una nota, eh? Que ni una, eh?
Caram, escolti'm, em sorprèn que vostè sigui capaç de fer aquesta anàlisi tan estricta. Potser algun em va encertar, no ni una. Vostè és molt, molt exagerat.
Que no, que ja li dic jo que ni una nota, eh? Imagini vostè que vam cantar Resistiré i la gent no preguntava si havíem cantat una cançó de Los Pimpinela. Escolti, imagini's, eh? A més, li canviava la lletra. Bueno, en fi, no vulgui saber el que va ser allò, eh?
Perdó, que li canviava la lletra, diu, però... A veure, un moment. No era un concurs de karaoke. La gràcia del karaoke no és que, precisament, estàs llegint la lletra.
Sí, però es veu que José Antonio és una mica curt de vista i no se va voler posar les ulleres perquè deia que està més guapo sense ulleres. Bueno, és una cosa, vol dir, allò va ser el que no se pot arribar ni a imaginar, eh? Entre la lletra, que no s'entenia i que no tenia res a veure, i les notes, que no les trobava ni per casualitat, escolti, nos vam acabar discutint i barallant allà a l'escenari davant de tothom. Bueno, un drama, senyor Miquel.
Entenc una mica això que em deia dels Pimpinela. Clar, si es van barallar...
Sí, ja té molta raó, ja, perquè quan ja no podia més, vaig a començar a dir-li allà, dir, vete, déjame en paz y date la vuelta. I ella me deia, no me quiero ir de aquí. Bueno, en fi, una cosa, escolti, millor oblidar-lo i la pròxima vegada ja m'ho pensaré una mica més, eh?
Doncs sí, mira, em sap greu, eh? Sap greu, la veritat, perquè, mira, una altra vegada, digui-m'ho amb més temps, eh? Ja miraré a veure si m'ho puc arreglar. Jo no sé si sigui el Plàcido Domingo, però, en fi, una mica millor del que em diu, potser sí que hagués sortit, eh?
Vale. I com quant tens bo que la vici, senyor Miquel?
Jo què sé, no ho sé, que no sigui tan just, digui-m'ho amb una setmana de temps i ja m'ho miraré.
Vale, perfecte. Pues mira, aprofito per dir-li que dissabte que ve tinc una altra sessió de karaoke. Ara ja no em pot dir que no, eh? M'ha dit que li digui amb una setmana de temps, eh? Fíjate, avui dilluns té tota la setmana per pensar-s'ho, eh?
Vaja, home, jo no sé per què parlo tant. En fi, bueno, ja m'ho miraré, eh? Deixi que miri la meva agenda, eh?
Sí, apuntis-lo a l'agenda, eh?
Molt bé, després en parlem, d'acord? Ara hauríem d'anar avançant, que ja han passat... Miri, han passat... gairebé un quart d'hora i encara estem aquí parlant aquí amb vostè.
Vale, escolta. Però apuntis-lo, que farem una cançó del Sergio i Estivali.
De Sergio Estíbaliz. Bueno, no m'atreveixo a preguntar-li si em tocarà fer de Sergio o em tocarà fer d'Estíbaliz, eh?
Bueno, esto ya lo decidirem, eh? Vaig a demanar-li al Jordi, al tècnic, a veure que nos busqui una música de Sergio Estíbaliz per començar a ensenyar, eh?
Molt bé, vagi i li diu que li busqui, eh?
Va, Jordi, escolta una cosa. Tu por aquí no tindràs la música d'alguna cançó del Sergio Estíbaliz?
escolti, això mateix no li pot dir allà i sense cridar, sisplau, que no cal cridar tant, d'acord? Ja, mira que cada dia li dic, eh? En fi, vagi cap allà a veure si és capaç de sortir de l'estudi sense fer soroll i així anem aprenent les coses una miqueta. Acabarem la temporada i estarem com el primer dia.
Vale, vale, vale. Escolta, qualsevol cançó, eh? Una de les
cercles que cantava... Vinga, au. Una de les que cantaven del Sergio Estivaliz, au. Jordi, ni se t'acudeixi trobar el cançó de Sergio Estivaliz, eh? Digue-li que no les tens, d'acord? Bé, no, en fi, va, continuem. Bé, recapitulem una miqueta, recuperem la normalitat, aquesta nova normalitat també aquí als estudis de Ràdio Estel, i recordeu que la llista d'avui la dediquem a les plantes. Busquem les 10 millors plantes per tenir a casa, tant si en sou uns experts com expertes, eh? Vull dir, ens ho podeu dir, però segur, si no en teniu ni idea, també hi ha alguna planta que potser heu experimentat que us viu més que les altres. Doncs ens ho expliqueu. No sabeu per què, però hi ha plantes que viuen més que no pas unes altres. Potser perquè heu trobat el lloc idoni, o perquè realment sabeu com cuidar-les. Ens ho expliqueu i així farem una llista amb les 10 millors plantes per tenir a casa. I mentre hi aneu pensant, també avui us hem preparat una prèvia perquè us comenceu a posar en situació.
Potser sou dels qui els agrada tenir la casa plena de plantes. I això està molt bé, però a partir d'aquí és on comencen els problemes. Les haurem de cuidar, saber quines són les normes per tenir-les en plenes condicions i, a més, no estaria malament saber quines són les més adients segons les condicions ambientals de casa nostra. A banda d'això, els qui hi entenen parlen dels beneficis que té tenir plantes a casa, més enllà dels aspectes estrictament decoratius. Per exemple, les plantes alliberen oxigen i, per tant, milloren l'aire de casa nostra. Encara que la majoria de plantes durant la nit consumeixin oxigen i alliberin diòxid de carboni, el balanç global de tot el dia és molt positiu i ens ajuden a respirar millor. A més, el color verd, la bellesa i l'olor de les plantes relaxen i afecten positivament a l'estat d'ànim de les persones. Un altre dels motius que hauríem de tenir en compte és que, encara que no ho sembli, redueixen el soroll, ja que moltes plantes actuen com esponges i ofeguen els sons. Més motius. Les plantes milloren l'autoestima i l'estat d'ànim, ja que cuidar una planta i veure com creix contribueix a la millora del nostre estat. I encara un altre motiu afegit és que fan els espais més bonics. Evidentment, les plantes són un gran element decoratiu i un petit oasis de natura en qualsevol espai. Però, és clar, per tenir aquestes plantes a casa, haurem de seguir unes mínimes normes que les mantinguin en condicions òptimes, cosa que no sempre serà fàcil. Primer haurem de triar família de plantes adequades per l'espai on les volem col·locar. També haurem de tenir en compte que la calefacció i aire condicionat afecta les plantes, més si aquestes són d'un clima tropical. Així que intenta col·locar plantes lluny de l'aire condicionat o del radiador. També informa't de la freqüència amb la que has de regar les plantes. Cada família de plantes té unes necessitats de reg diferents i complementa el reg amb nutrients per les plantes. Amb tot això, estarem a punt per tenir una casa ben verda i formosa. Ara l'important, doncs, serà que ens ajudeu a fer la llista de 10 d'avui, les 10 millors plantes per tenir a casa. Escolteu bé, perquè en uns minuts tindrem la solució, ja que aquí comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ja comencem a tenir el panorama una mica dibuixat, ja comencem a veure per on va la cosa i a partir d'aquí començarem el camí cap a la llista d'avui. Recordeu, busquem les 10 millors plantes per tenir a casa. I com sempre us diem, només cal que ens en digueu una, no cal que ens en digueu 10, no cal que feu un exercici mental massa gran, només amb una. La que més us agrada, el que us agradaria tenir a casa, la que ja teniu, la cuideu i, a més, està ben verda i formosa. Doncs aquesta ens dieu quina és per conformar la nostra llista de 10 d'avui. A més, ja sabeu que ho podeu fer a través de molts mitjans que posem al vostre abast les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Per exemple, les xarxes socials, Instagram i Facebook, heu de buscar el nom del programa, O Déu meu, i allà hi trobareu el post del dia amb la pregunta i la llista que demanem i només caldrà que hi escriviu a darrere o a sota la resposta que ens proposeu. També ho podeu fer a través d'un correu electrònic a la nostra adreça particular, que és odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, o que utilitzeu el telèfon del WhatsApp, un telèfon exclusiu del programa de l'Odeu Meu, en el qual ens podeu enviar durant tot el dia notes de veu, això ens agrada molt perquè així us podem escoltar, però també notes escrites. El número és el 644-34-3010. 644-34-3010. Tot això resumit i, en definitiva, ho trobareu també al web del programa, que és www.odeumeu.cat. www.odeumeu.cat. Allà ho trobareu tot i, si voleu, fins i tot podreu recuperar els programes que vulgueu escoltar de tots els 80 i molts, gairebé 100 programes, en seguida farem 100 programes que hem fet ja de l'Odeu Meu. Ah, i una altra cosa important, que tant en tant us dic, però em sembla que no us dic prou. Ara que ja tot comença a ser normal i pel carrer comencem a trobar la gent amb mascareta tots, però comencem a trobar la gent normal, qualsevol dia, aneu a saber, avui, demà, la setmana que ve, pot ser que esteu passejant pel carrer i algú us acosti a la distància reglamentària i us pregunti què escolteu a la ràdio. Doncs quan us ho preguntin, no en dubteu gens ni mica. Dieu, jo escolto Ràdio Estel i d'11 a 12 escolto l'Odeu Meu. D'aquesta manera, cada vegada serem més conscients de la família que tenim, que sabem que va sent més gran cada vegada, i estem molt contents que així sigui. Recordeu, expliqueu això als veïns, als amics, als familiars, als companys de feina, a tothom. Que si els pregunten pel carrer què escolten, diguin que escolten aquest programa perquè realment l'escolten, eh? No cal que dieu cap mentida perquè l'escolteu. Doncs un cop dit tot això, recordeu que entre tota la gent que participeu i que formeu la família de l'Odeu Meu i que avui ens feu arribar les vostres opcions, al final sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Doncs avui la nostra llista va de plantes i des que ahir ja us anunciàvem aquesta llista que vam començar a rebre opinions en forma de notes de veu, algunes com les que ara escoltarem, aquestes.
Una planta per tenir a casa que quasi bé no l'has de cuidar, amb un cop al mes que la reguis en tens prou, a més és preciosa, elegant, es diu Thamioculcas. El nom és una mica complicat, però val la pena aquesta planta.
Hola, bon dia. La planta que tindria a casa és la menta, perquè és molt pràctica per cuinar i per diverses coses.
Una planta que jo tinc a casa i que a mi m'agrada és el ficus. Necessita poca atenció, és resistent, elegant, de ràpid creixement i pot esdevenir un preciós arbre amb el temps.
Crec que la millor planta per tenir a casa és un aloe, perquè a part que és com mig cactus i no fa falta que el cuidis molt, crec que l'aloe serveix per absolutament tot, des de cremades fins a hidratació, així que jo crec que va molt bé.
Oh, Déu meu!
Les 10 millors plantes per tenir a casa són les que busquem avui per la nostra llista de 10 pel top 10 de Ràdio Estel, el top 10 de l'Odeu Meu. Arriba l'hora de la música, el moment de lligar cançó amb la nostra llista d'avui, i buscant, hem anat a parar a la música de Mazzoni. Precisament un dia va escriure una cançó on confessava que a ell se li moren les plantes.
Se moren les plantes, no puc fer-hi res. Per molt que la regui, se'm penseixen al cap de pocs dies i no en sé el per què. Se moren les plantes, no ho puc evitar. Per molt que m'hi esforci, alguns diuen que és el canvi de clima, però sé que no és veritat. Em posen a prova perquè saben com sóc, que no toco de peus a terra, que quan se'm demana no hi sóc. Que tot el que creix mor a poc a poc, l'harmonia flaqueja si et distreus i perds el nord.
Quin drama, se'm moren les plantes, és un drama que viu molta gent. A veure si avui els podem ajudar una mica, i a més de confeccionar la llista amb les 10 plantes millors per tenir a casa, els podem donar alguna resposta perquè no se'ls morin les plantes.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
Per fi arriba l'estiu. Omplirem les terrasses amb distància. Tornarem a gaudir dels parcs a les hores de menys calor. Ens ficarem un altre cop a l'aigua per refrescar-nos amb protecció. Aquest estiu tria salut. Evita les hores de més calor i hidrata't sovint. Posa't la mascareta, renta't les mans i mantingues la distància. Si et trobes malament o tens símptomes de la Covid-19, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Oh,
a l'O10 meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 millors plantes per tenir a casa. Encara teniu temps, ja ho sabeu, per fer-nos arribar les vostres opcions fins al final del programa. Ho podeu fer a través de les xarxes socials, a través del correu electrònic o10meu@radioestel.cat o a través del nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Tal com comentàvem abans, això de tenir plantes a casa, més enllà del fet decoratiu i ambiental, és gairebé com un art. Tots hem escoltat dir moltes vegades, jo mateix ho he manifestat sovint, allò de no sé què passa a casa, que totes les plantes em moren, i mira que les cuido, i afegim després, per quedar-nos més tranquils. Total, que al final no sabem molt bé si es moren perquè no són les plantes que toquen tenir, o perquè potser sí que tenim la sensació que les cuidem, però no com tocaria cuidar-les. Avui que busquem el top 10 de les 10 millors plantes per tenir casa, hem pensat que era un bon moment, precisament, per fer una mica de pedagogia de les plantes i parlar-ne amb algú que ens pogués aclarir una mica els seus secrets i ens orientés a l'hora de triar i de tenir aquestes plantes a casa. I ja ens espera el telèfon. Sílvia Borés, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Sílvia Borés és doctora enginyera agrònoma i degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Dirigeix l'empresa Borés Innova. A més, és l'autora de diversos llibres relacionats amb la seva feina, entre els quals A mi no se'm moren les plantes, mireu, tot el contrari del que jo deia, i 50 plantes perfectes, entre molts altres llibres, que ens venen avui molt a tomb amb el que parlem. Comencem amb la pregunta del milió, senyora Borés. És possible tenir plantes a casa i que no se'ns morin?
Sí, i tant que és possible, i tant. Es tracta, una de les coses que heu dit és que potser no són les plantes que hem de tenir, les que tenim. Llavors es tracta de seleccionar la planta que sigui adient per les condicions que són molt particulars les de dintre de casa.
Però clar, quan un no en té ni idea, els arguments que rep normalment són molt pocs i molt concrets. Ens diuen moltes vegades, quan diem que se'ns moren, ens diuen si se't moren és o bé perquè barregues poc o perquè barregues massa, i quan ens diuen això ja ens acaben de matar, perquè clar, o barregues poc o barregues massa. Què hem de fer?
És que normalment és una de les dues coses.
Veu? Com... però aleshores, clar, les plantes normalment no venen amb llibres d'instruccions,
No, i això és un problema. Perquè realment moltes vegades o ens regalen una planta o anem a un lloc que no ens assessoren sobre on posar aquesta planta i la posem en un lloc que no ha d'estar. Moltes vegades les posem massa apartades de la llum, les plantes de casa. I realment, si tu mires la llum que hi ha al costat d'una finestra o mires la llum que hi ha a 5 metres d'una finestra, la diferència és brutal. És de 10 vegades menys, potser. I això és el que ens afecta moltes vegades. Després també depèn de si l'orientació de la casa és al nord o és al sud. Vull dir que la llum que entra també és diferent.
Per tant, suposo també, si tot això afecta tant aquest emplaçament o l'espai de la casa, l'espai ambiental de la casa, també deu afectar el que és la situació geogràfica d'aquesta casa, o, per exemple, deu ser diferent plantejar-se tenir plantes en un pis d'una gran ciutat com Barcelona, posem per cas, o un pis o una casa d'un poble rural o d'interior, no?
Les plantes no diferencien tant l'ambient de dintre de casa, perquè normalment sols el mateix, però sí que diferencien, per exemple, en la qualitat de l'aigua. La qualitat de l'aigua que tenim a Barcelona és molt dolenta, té una salinitat molt alta, i això fa que hi hagi plantes que siguin molt sensibles, per exemple, les falgueres. Si voler posar falgueres a Barcelona és molt difícil justament per la qualitat de l'aigua.
Precisament, la falguera és una planta que he vist que hi ha molta gent que ens escriu i ens diu que ens la proposa com a planta ideal per tenir casa, però vostè diu que a Barcelona millor no,
Clar, és que la gent escriu de molts llocs diferents. Tenim llocs que l'aigua és de més bona qualitat i després que la falguera, podem tenir falgueres dintre de casa, les podem tenir fora de casa. Normalment, quan reguem, l'aigua surt pels forats de la jardinera o del test i això arrossega les sals que hi ha, mentre que dintre de casa tots normalment posem un plat sota del test perquè l'aigua no ens taqui ni el terra ni els mobles.
Clar.
I llavors aquesta aigua acumula les sals que hi ha dintre de la terra. És dolent, en el fons no, no, no és bo per les plantes.
Clar. És clar, quan els podem parlar a vostè o els entesos que ens parlen de plantes i quan ens diuen moltes vegades, jo li he sentit dir-vos una vegada, jo, de fet ara ens ho deia també, que tothom és capaç, tothom pot tenir plantes a casa, les frustracions després encara són més grans, perquè aleshores quan ens sentim inútils i diem és que no pot ser que sigui tan difícil. No és tan difícil, eh?
No és difícil, el que passa que s'ha de tenir uns coneixements, a veure, és com tot. Mm-hmm. Això és com qui comença a cuinar i no ha mirat mai un llibre de cuina. I doncs s'ha d'aprendre, evidentment. I a més tenim molta informació avui en dia, no només amb els llibres tècnics, sinó que també es pot trobar informació per internet, que també s'ha de filtrar, perquè n'hi ha de tots tipus. Hi ha informació que et diu una cosa i la contrària, o sigui que també s'ha de filtrar molt bé. És veritat, hi ha un desconeixement, hi ha una falta de formació tècnica en la cura de les plantes.
Mm-hmm. Està molt bé que digui això, la Sílvia Borés, perquè a internet, i això, d'això en parlem sovint, no quan parlem de plantes, sinó quan parlem en general de molts temes, a internet trobem moltíssima informació, fantàstica, és una eina fantàstica, però, clar, entre tanta informació, també el món de les plantes no es deu lliurar de les fake news, o de les informacions falses,
sí.
I, per tant, sempre hi ha aquell set ciències, que ho sap tot, i que et diu, jo aquesta planta no patiu perquè jo faria això, poseu-li una aspirina, o poseu-li no sé què, que jo ho tinc i a mi em va molt bé. I de vegades són gent que només agrada parlar però no en té gaire idea, eh?
Sí, d'acord. Hi ha molts falsos experts en tema de plantes i en tots els temes en general. Uh-huh. I aquests remeis miraculosos, doncs, normalment són falsos.
Sí, eh?
Però és així.
Sí, però això passa amb tot, eh? També quan et diuen com arreglar la caldera o com pintar la casa, eh? Normalment no acaba de funcionar mai bé del tot. A veure, anem a pam, si anem tema per tema. Allò que diuen que les nits les plantes enxuclen l'oxigen i que les habitacions millor no posar-ne, ens ho hem de creure del tot o no?
No, si compartim la casa amb diferents persones, les persones també enxuclen l'oxigen. Tots estem competint pel mateix aire. Les plantes, és veritat que les nits necessiten oxigen, però molt menys que una persona. Uh-huh. I no ens plantegem de no dormir al costat d'una persona, potser, no? I llavors tot això doncs, s'ha de matitzar. El que és imprescindible és ventilar les habitacions.
Aha.
Sigui amb plantes, sigui sense plantes, sigui amb persones...
No cal que hi hagin plantes per això, eh? També fer-ho sense plantes, també, molt bé.
Sí, més en una situació com la que estem ara. Estem en una situació molt delicada i una de les coses principals amb tot això de la Covid és precisament ventilar les cases.
Mm-hmm. De vegades anem a cases de gent, vaja, tots ens deu haver passat alguna vegada, que anem a visitar algun amic o algun conegut, o anem a casa d'algú que no coneixem, i allò és un autèntic jardí botànic que fa una enveja que no es pot arribar a imaginar ningú, perquè realment és molt bonic. Ara, la pregunta és, dins d'una casa, aquestes cases que jo com dic semblen jardins botànics, és bona cosa o no? Perquè a vegades fa una mica de por i tot, eh?
No, pel fet de tenir plantes, no, ni pensar-ho. Al contrari, si les plantes, el que fan, les plantes, la terra, els microorganismes que hi ha a la terra, el que fan és netejar l'aire. Mm-hmm. O sigui, ens eliminen compostos volàtils que hi ha en l'aire que poden ser tòxics. De fet, s'utilitzen les plantes com a filtre, per filtrar l'aigua. Ai, l'aire, perdó. Mm-hmm. Per exemple, hi ha jardins verticals
que
s'utilitzen com a filtre per netejar l'aire de les habitacions. Som despatxos, oficines, es fa.
Mm-hmm.
Que tenen un paper beneficiós. Mm-hmm. Dintre de casa i fora de casa, eh? La ciutat sense plantes, com saps?
Sí, sí.
Seríem el mateix clima.
Mm-hmm.
Seríem molt més seca, molt més àrida i molt més inevitable una ciutat sense plantes.
I quan ens plantegem, per exemple, això de tenir un gran jardí a casa o de tenir moltes plantes a casa, ens hem de plantejar també abans acondicionar aquesta casa per tenir-les? És a dir, sense fer res, no patim el risc, per exemple, de patir humitats o de tenir molts bitxos, o de tenir moltes coses que ens poden després molestar?
No, normalment les plantes... A veure, si parlem de plantes interior, tenen molt poques malalties.
Uh-huh.
També es tracta de ser observador, i de mirar si hi ha alguna petita plaga o el que sigui. Però normalment tenen poques malalties i porten pocs bitxos. A l'exterior ja ens va bé que ens portin insectes, sobretot abelles, les plantes que fan flor i tot això que augmenta la biodiversitat, no només de plantes, sinó també d'animals. O sigui, que això és bo. I el fet que ens facin humitats... en teoria no ha de caure aigua al terra.
Clar.
I si cau en un balcó ha d'estar ben impermeabilitzat. O sigui, no és un problema de la planta, sinó un problema estructural del lloc on es posen aquestes plantes.
Mm-hmm. De tenir la casa en condicions, està clar. És clar, sobretot a les grans ciutats, pot ser que tenir moltes plantes a casa ens serveixi o ens sigui l'excusa perfecta per compensar una mica la falta de natura que no ens ofereix aquella ciutat, precisament. Aquesta seria una bona visió, és a dir, per compensar allò que la ciutat no ens ofereix, que és la natura en viu, les plantes ens poden compensar això o no? O no hem de pensar en aquesta compensació, hauríem de pensar-ho en un altre camí, en tot cas?
Sí, o sigui, hem de pensar que els éssers humans han viscut més anys envoltats de natura que envoltats de totxo, per dir alguna cosa.
Clar.
I nosaltres genèticament estem adaptats a viure a la natura. I això es comprova, per exemple, ara que hem estat confinats a casa,
sí.
El dia que hem pogut sortir ens ha agradat anar al carrer, veure anar al bosc, anar al parc, veure plantes, perquè això ho tenim a dintre. Mm-hmm. I realment som animals de natura, no? I sí, i realment hi ha més que afecta la salut de les persones, el fet de no tenir vegetació i de no estar en contacte amb la natura.
Mm-hmm. Per tant, el que m'està dient, vaja, ho vull entendre, és que en aquests temps de confinament que tots hem passat tan malament i que ha estat tan difícil de passar tancat a casa, la gent que té moltes plantes ho deu haver passat una mica menys malament pel fet d'estar en contacte amb la natura, precisament.
Sí, ja d'entrada ja el fet de tenir plantes ja implica potser un caràcter més positiu, no? Més d'una altra manera de veure i viure les coses, no? Però sí que hi ha estudis científics que diuen que les persones que viuen envoltades de plantes són més empàtiques, són més productives. Inclús s'han fet estudis científics, en escoles, i s'ha vist que els nens que a les classes tenen plantes doncs tenen menys problemes de falta d'atenció que d'altres que viuen en un entorn menys, diguem-ne, menys, menys vegetal, no? O més... més dur, no?
Mm-hmm. Vull començar el programa quan llegim una mica l'informe que hem preparat de presentació del tema de la llista que avui busquem. També escoltàvem dir, per exemple, que les plantes relaxen, això una mica en la línia que està dient vostè, que relaxen i, per tant, fan que tot plegat es pugui veure amb més tranquil·litat, fins i tot el color, i fins i tot ens deia que acotxen una mica el so de la casa, que fan una mica d'absorbents, tot això, per tant, ens ho creiem, eh?
Sí, no, és veritat, això del sol, igual que si poses cortines, De fet, tot el que trenqui les zones del sol fa que hi hagi menys soroll, això és veritat. Uh-huh. Ara, normalment no tenim tantes plantes com perquè hi hagi un efecte amb això.
Clar.
Però sí que és veritat. Uh-huh. Sí que és veritat, i si més no, el fet de viure envoltat de vegetació et fa sentir d'una manera diferent. Penso que és un estat d'ànim, també, I a part que les persones que cuiden els jardins, que cuiden les terrasses i els balcons, doncs fan exercici, i això sobretot per les persones grans, doncs és important, no?, el fet de dedicar-se a la jardineria i el que té sort de tenir un jardí encara més.
Clar.
I que és una manera de fer un exercici que és suau, que és mantingut, i que això realment sí que afecta a la salut en termes positius.
Uh-huh. Ara li he fet una pregunta, senyora Borés, que em fa una mica de vergonya fer-li, eh? Ja l'adverteixo, però li he de fer perquè és que si no em quedaré tranquil. Moltes vegades tots ho hem escoltat, això. Jo ho he escoltat, però segur que ho ha escoltat tothom. Quan ens diuen que cantar a les plantes els hi va molt bé i que creixen més i que estan més sanes. A veure, si és veritat, que no ho sé, ara vostè m'ho diu...
De fet, aquesta és una pregunta que s'ha plantejat arrel del concert aquest del Liceu de Barcelona a les plantes, no?
Mm-hmm.
Les plantes són més felices amb la música o no? Probablement molt poc, perquè tenien molt poca llum allà al Liceu. Però traient de banda aquest aspecte, No és tant el fet de cantar-li les plantes, no és això. És el fet que una persona que es preocupa, que se les mira de prop, que té una sensibilitat, segurament també té una sensibilitat per cuidar-les més. Mm-hmm. O sigui, que és més... O sigui, més
és una
conseqüència d'una causa.
Per tant, no és l'efecte directe, sinó que hem de pensar això, que una persona que és capaç de fer, perdoni, entre cometes, suposo, de fer el ridícul cantant-li una planta, vol dir que és una persona sensible. No, la gent m'entendrà, no estic minimitzant el fet ni ridiculitzant-lo, però que segurament té més sensibilitat, que per tant cuidarà més aquella planta que no una altra.
Sí, segurament és així, jo crec. jo crec que ja... I això ho veus, no? Vull dir, el que no es mira les plantes, el que no es preocupa, aquests normalment se li moren. Se li moren perquè es descuida de regar una setmana, o perquè les rega massa, o perquè tenen una plaga i no s'han adonat. En canvi, la persona que és més sensible, doncs és com tot, doncs també tenen més sensibilitat a l'hora de tenir cura d'una planta, d'un animal o d'una altra persona, també. Vull dir que això s'aplica a moltes coses.
Avui a la Déu meu de Ràdio Estel estem demanant a la nostra audiència que ens ajudin a fer la llista de les 10 millors plantes per tenir a casa. I a més estem parlant amb Sílvia Borés, doctora enginyera agrònoma, col·laboradora habitual a diferents mitjans de comunicació escrits, entre ells a Vanguardia, per exemple, i autora de diversos llibres amb les plantes com a grans protagonistes. Ara vostè abans de... fa un moment parlava de... estàvem parlant això de la música, parlava de la responsabilitat també de la gent que pot ser més sensible, no només a cuidar una planta, sinó, per exemple, a tenir animals a casa. No pot ser que amb el tema de les plantes passi una mica com amb els animals de companyia? És a dir, no vull criminalitzar ningú, eh? I ja sé que generalitzar és sempre injust. Però passa molt que ens fa molta il·lusió, per exemple, tenir una mascota a casa, un animal de companyia, i moltes vegades, una vegada ja el tenim, allò s'acaba com el rosari de l'aurora, perquè la dedicació que et demana no és la que pensaves, o senzillament i directament no pensaves que calgués dedicar-hi res. Això va passar també amb les plantes, no?
Sí, que passa. De fet, hi ha gent que acaba farta de plantes perquè se li moren, perquè té problemes, i decideix no tenir-ne. I clar, és molt més greu en el cas d'una mascota, que és un animal, no? Però perquè la planta, al final, doncs, te'n desfàs d'ella i ja està, és més fàcil. De fet, a més, són compostables, no? Vull dir que són reciclables, les plantes. Però sí que és veritat que la persona que no té èxit amb el cultiu, normalment és qui té menys plantes. Precisament per aquesta por, no? Que no, allò no funciona.
Quan una planta ens agafa una malaltia, ja que vostè ha sentit que parlava de malalties de plantes, i sabem que està malament, sabem que allò va malament. Perquè una cosa és que no sabrem què fer, però una altra cosa és que sí que veiem que allò va malament, que aquella planta no està bé, que cada vegada està més pansida, que té un color estrany, que té forats, jo què sé, li passa coses... Què hem de fer? Perquè, clar, quan un nen li fa mal la panxa, o si ho portem al pediatre, o quan un li fa mal al cap se'n va al metge de capçalera, o quan un té febre, jo què sé, o li fa mal als ossos se'n va... En fi, al metge que toca. Però amb les plantes, on hem d'anar?
Normalment, quan és una planta de molt valor, per exemple, posem els arbres urbans,
sí?
Ja hi ha experts, tècnics experts, que se'n cuiden de si hi ha algun problema. El tema és quan és una planta de casa, que potser val 15-20 euros, normalment la gent fa un balanç, no? I diu, escolta, si he de pagar un tècnic que em vingui a casa per dir-me que té la planta i m'ha de cobrar 50 euros, doncs em surt més a compte llençar la planta i comprar-ne una altra. I aquest és el plantejament que fa la gent, no? Llavors, la gent actua d'una manera més autodidacta, no? I allà, doncs, mirant en llibres, hi ha molts llibres que parlen de malalties, que parlen de remeis, hi ha molts remeis, inclús casolans, que es poden fer servir. Vull dir entenc que sigui una activitat que moltes vegades es faci a casa, eh? Per tant, quan es tracta ja d'un jardí, d'una certa envergadura, no?
Amb això que diria ara em matarà, senyora Borés, eh? Però escolti, hi ha plantes de plàstic que colen, eh?
Sí. I li dic que és veritat, eh? Moltes vegades costa d'anar-se'ls de tocar per veure si són de veritat o no. Realment hi ha la tècnica que hi ha al darrere, no només de plàstic, sinó que hi ha plantes naturals que tenen un tractament perquè quedin preservades, el que se'n diu plantes preservades, i que tu les veus i són naturals, però són seques.
Escolti, que jo li diria a algú que s'ha passat setmanes i mesos regant una planta de plàstic, eh? Que això m'he dit de veritat, això...
Sí.
Vaja, jo no sé si tots en coneixem algun, però jo sí que en conec algun, eh? I dir, mira que maca la tinc... Clar, està maca, està preciosa, està sempre igual. Sí, sí. Escolti'm una cosa, i de la teva plantes medicinals, què? Tot això que a vegades, i que a més ara a vegades se'n parla més, de l'aloe vera, de la camamilla, la tila, la sàvia, la menta, jo que sé, qualsevol d'aquestes, per tenir-les a casa, bé o no?
Sí, el que passa és que a veure, s'ha d'entendre que la majoria d'aquestes plantes han d'estar a ple sol. Si no tenim una terrassa on hi toqui el sol, a casa no ens malviuran. Però bé, les podem tenir una temporada, si no les tenim en condicions correctes. De fet, la majoria de les plantes aromàtiques i medicinals necessiten molt poca aigua. Es poden tenir a l'exterior i regant-les ben poc viuen bé. I són plantes útils, De fet, hi ha hagut una revifada últimament, no només de plantes d'horta, de gent que vol tenir el seu propi hort urbà, sinó de gent que té plantes medicinals o plantes... Si més no, plantes culinàries, no? Més que medicinals, que s'atreveix tothom més, no? Amb el romaní i la farigola per posar el rostit, s'atreveix més gent.
Molt bé. Escolti'm, i ara, ja per acabar, li he de fer la pregunta del milió, si més no, perquè la llista que busquem és aquesta. Avui busquem la llista amb les 10 millors plantes per tenir casa. Vostè abans ja m'ha dit la falguera. Sí, és per tenir casa, però no a la ciutat, per exemple, perquè l'aigua li afecta. Una planta que puguem tenir casa a la ciutat, al poble, a la muntanya o a la platja, n'hi ha alguna que diguis, aquesta no falla?
Bueno, sí. Matitzo una cosa.
Sí.
La falguera també n'hi ha d'espècies molt diferents. N'hi ha
més
resistents i menys resistents. Normalment la que trobem per l'interior és el nefrolepis, que és una falguera que és més sensible a la salinitat. Però n'hi ha que són més resistents.
Molt bé, perfecte.
Alhora, una planta que pugui viure a qualsevol lloc, en qualsevol condicions, jo diria la kentia. La kentia, que és una planta fantàstica, no? Perquè és una palmera majestuosa, no? Que la trobem a moltes cases. Pot viure amb molt poca llum, amb molt poca aigua, i realment és una planta que ens pot donar molta satisfacció. Jo votaria la kentia com a planta.
La kentia, com una palmera.
No es pot tocar el sol, No poses el sol malament.
Molt bé.
Però per una habitació fosca aguanta moltíssim.
Perfecte.
Molt resistent.
Doncs ens apuntem, senyora Sílvia Borés. Li agraïm moltíssim que avui hagi volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Moltes gràcies per tot el que ens ha explicat sobre les plantes. I ja sap, quan se'ns mori, la tornaré a trucar, perquè a mi ja li faig cas, però després em passa que no ho faig bé. Senyora Sílvia Borés, fins ben aviat. Moltes gràcies i èxits.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Doncs ja sabem més coses, ja tenim més pistes, A veure si fem cas i al final ens acaba sortint bé tot això. Abans hem escoltat algunes veus amb algunes propostes de plantes que ens proposeu per tenir a casa, aquelles que penseu que són millors. Ara farem un repàs d'alguns dels missatges escrits que hem rebut a través de xarxes socials, de correu electrònic o del nostre telèfon del WhatsApp, el 644-34-3010. Per exemple, el Jordi Petit ens diu el potus, n'hem sentit parlar tots, el potus. El potus, diu ell, segons he sentit dir, és de les plantes que aguanten més. No, bé, ens ho creiem i l'apuntem per si pot entrar a formar part d'aquesta llista de 10 o no. La Marta Oliver ens diu, jo tinc una falguera. Mira, veieu? La falguera ja ha sortit una altra vegada i està preciosa. Doncs deu ser una d'aquestes que deia la senyora Borés, que deia que era de les que més aguantaven, de les més resistents, o senyal que potser no ho vius a la ciutat de Barcelona, que aquí no ho podem veure, i potser tens una aigua que va millor per la falguera. El Víctor Pens diu, no sóc cap entès, però aposto pel ficus. Molt bé, doncs el ficus ho apuntem també. Rerefons ens diu, a mi els cactus sempre m'han durat molt i necessiten molt poc manteniment. Això també ho hem escoltat, és com una llegenda popular, que el cactus ho aguanta tot i que fins i tot sense regar-lo viu i punxa. Viu i punxa, que també deu ser la seva revenja per no regar-los gaire. L'Elisa Mantell ens diu, un tronc del Brasil o alguna palmera. Veieu? Un tronc de Brasil o alguna palmera. Nosaltres estem fent aquest recull de missatges que esteu fent arribar, perquè ens en queden uns quants. Per exemple, la Montse, que es diu l'aloe vera. Veieu? Ja ha sortit una vegada més l'aloe vera. Ens diu, a banda de servir per moltes coses, té molt bon aspecte. La Rosa Perpinyà ens diu, una violeta. No tinc la sensació de cuidar-la molt i, en canvi, em viu la mar de bé. Doncs mira, aguanta-la així. Si ja has trobat el punt, el pots mantenir. El Pere ens diu, un potus, una falguera i la planta dels diners, per si de cas. Ens diu, la planta dels diners, també ha sortit molt en els missatges que ens heu enviat. L'Arcanció ens diu, una hiedra, és perfecta. Perfecta, la hiedra, això en català en diem una eura, Perfecte. La Marília ens diu, jo tinc una que em van dir que es deia Costella de Adán i està a la Mar de Maca. Perfecte. El Ramon B.C. ens diu, la planta dels diners, una vegada més, i acabem amb el missatge de la Marició Sánchez, que ens diu, les palmeres són molt maques i també tinc una calatea. Doncs mira, doncs ja tenim unes quantes propostes, amb totes elles farem, i les que hem escoltat al principi, la llista de 10 d'avui. I avui no tenim temps de gaire cosa més que d'anar directament a la llista, perquè si no farem salat i no podem dir-vos les 10 plantes que ens heu dit. Deixem l'espai d'internet per un altre dia, tot i que veig aquí el senyor Ramon molt disposat. Què venia a fer?
Hombre, pues he vingut poc. Com m'he dit abans de començar el programa, m'he dit que estigués alerta. Por si calia fer alguna cosa d'internet, pues jo estic aquí a punt per si calia.
Doncs no cal. Gràcies, li agraeixo molt.
Vaja, vaja, pues jo que havia estat mirant aquí com regar les plantes quan te'n vas de viatge, hi ha una cosa, mira, li he portat aquí aquesta botella de plàstic. Bueno, ara després, quan acabi el programa, li explicaré, perquè això està molt bé.
Molt bé, doncs gràcies per les seves bones intencions. Nosaltres passem directament a la nostra llista de 10 d'avui.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
En el número 1, una planta que diuen que necessita poca cura i aguanten el que calgui. Així, en general, i és veritat que ens ho ha dit molta gent, els cactus.
Número 2.
Fan molt bon efecte i, si tens sort, són molt agradables i et donen un aire tropical i majestuós. També ens ho deia la nostra convidada, la Sílvia Borés, les palmeres.
Número 3.
Són de la família de les Araliaceae, amb 15 espècies de plantes sempre verds, llenyoses i trepadores. Les coneixem com eures.
Número 4.
També anomenada antigament filicòpsita i modernament monilòfita. Es defineix com una planta vascular que no produeix llavors, sinó que es reprodueix per espores. La falguera.
Número 5.
Anomenada en anglès spider plant, és una planta herbàcia ornamental sovint utilitzada com a planta interior i és preciosa si us viu. La cinta.
Número 6.
És el gènere al qual pertany la figuera i moltes plantes utilitzades com ornamentals, el ficus.
Número 7.
És una planta ornamental nativa del sud-est d'Àsia i Nova Guinea. Fa fins a 20 metres de llarg, amb tiges de 4 centímetres de diàmetre i amb arrels aèries que s'enganxen a les branques dels arbres, el potus.
Número 8.
Hi ha la llegenda que si la tens a casa no tindràs problemes econòmics perquè els negocis t'aniran bé. La dita planta dels diners.
Número 9.
És una espècie vegetal amb flors que és autòctona de tota l'Àfrica tropical, des del Sudan al sud fins a Moçambic. Curiosament, es coneix com el tronc de Brasil.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb la planta que més heu anomenat en els vostres missatges. Serà per allò que està de moda, diuen, i que, a més, té moltes servituds medicinals. Diuen que serveix per gairebé tot. L'aloe vera. Doncs mira, jo els faré a casa tots i en compraré una de cada i em faré un jardí a casa que serà l'enveja de tot el barri, ja ho veureu. I si em viuen d'aquí uns mesos, us ho explicaré. Si no em viuen, callaré per sempre més, perquè em farà vergonya dir-ho. Atenció, perquè ja tenim la llista d'avui, aquestes 10 plantes, les millors per tenir a casa, tant si és a l'interior com de vegades a un balconet, com ens deia la Sílvia Borés, o aquells que teniu més sort de tenir un jardinet i que podeu cuidar i fer més extensa la vostra nòmina de plantes a casa. Ja sabeu que entre tots els que heu participat tenim un lot de vins Lovers Guayagans que avui ens va cap a la Rosa Perpinyà, que ens havia dit una violeta. Ens deia ella, no tinc la sensació de cuidar-la molt i, en canvi, em viu la mar de bé. Doncs mira, al costat de violeta, per celebrar que et viu també, podràs fer-hi una copeta de l'Overs Wine Elegance. Demà hi tornarem i ho farem amb una llista musical, perquè demà us demanarem, atenció, els 10 cantants, homes o dones, els 10 o les 10 cantants melòdics que més us agraden. Les 10 veus o els 10 cantants o les 10 cantants melòdics que més us agraden, aquells que dieu aquesta veu em té enamorat i quan em canta una cançó melòdica em deixa atrapat i enganxat. Doncs mira, demà farem aquesta llista. Segur que en teniu alguna preferida a l'hora de les cançons considerades melòdiques i que ens voleu explicar. I penseu i ens feu arribar les vostres notes de veu a partir d'ara mateix al 644 34 3010. 644 34 3010. Ja ho tenim, gràcies a tots per participar avui al programa. L'hem fet possible el Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical, amb les col·laboracions avui de David Burga i el senyor Ramon compartint taula i estudi de Ràdio Estel. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.